El gall del monestir.
Tot a punt per començar la tertúlia al Gall del Monestir, la tertúlia dels dimarts en companyia d'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, amb aquesta veu nasal, eh?
Sembla fruit que... del temps, això.
Sí, perquè amb la temperatura que està fent els últims dies i ara que tornaran a baixar i anirà aquesta setmana empitjorant, encara més, doncs estem així...
Aquest
comencem a estar així
els quants.
Jo que m'havia tret ja de sobre els guants i la bufanda, doncs tindrem que tornar a recuperar.
Home, ja espero que no sigui per tant, eh?
No, bueno, no sé, estàvem a 9 graus, he vist que... Però per poc que baixin, que ens anem a 4 o 5 graus, ja, què vols que et digui? Ja la bufanda, jo almenys la rescataré.
Va, espero que no. A veure, tenim molts temes avui, eh? Per on voleu començar? Comencem per casa. Mira, de fet, de Sant Cugat hi ha dos temes que podríem posar sobre la taula. Un és la participació de 6 empreses santcugatenques al Mobile, que va començar, va arrencar ahir, precisament. Un Mobile que en el seu moment, recordàvem ahir que amb l'arribada de Colau a l'alcaldia... Tothom tremolava perquè no sabien del futur, no? Hi havia possibilitats fins i tot que s'escapés a una altra ciutat. De moment continua aquí, això és una injecció
econòmica.
I si em
permets, que sigui per molts anys, perquè doncs, el benefici...
Amb això
clar,
coincidim,
hi ha molts sectors que es veuen
beneficiats. El benefici és molt de llarg, molt més ampli que la molèstia que pot generar,
clar,
que en genera, perquè, esclar, tanta gent en una ciutat que no, habitualment no té tanta gent, genera molèsties, està clar que sí, però hem de tenir paciència perquè això genera moltíssims recursos que després es poden destinar a moltes coses i a fer polítiques socials també, no? I per tant és la redistribució aquesta que genera doncs que hi hagi tanta, en fi, tanta activitat econòmica, que això vol dir que, doncs, que s'està fent bé, no? Perquè si hi ha aquest èxit i Barcelona repeteix amb tantes ciutats que hi ha al món candidates per poder-ho ser, vol dir que com a país estem donant resposta no només l'Ajuntament de Barcelona, qui té una part important, sinó doncs, com a govern del país, eh? Jo crec que això ho hem de vigilar, que no se'ns escapi.
Generalitat i govern de l'Estat, en tot cas, perquè aquí hi ha una col·laboració de tothom i que és bo que així sigui. Però jo voldria destacar diverses qüestions. La primera, que per fi tenim un Mobile sense vaga de metro.
Perquè era mira que encara queden...
No, els trens. Jo hi vaig estar... Ahir diumenge he tingut... bueno, en fi, la Renfe feia vaga. El tren d'alta velocitat a Madrid, doncs... hi havia protestes de treballadors i pensava, ja veuràs tu, com també tornarem a tenir, perquè hi ha gent del Mobile que està allotjada als voltants de Barcelona.
Clar. I Sant Cugat, per exemple, Sant Cugat.
A Sant Cugat, tenim els ferrocarrils
jo
que hi ha.
Jo quan baixava amb els ferrocarrils hi havia gent que anava amb l'acreditació, no? Vull dir, però en tot cas és una grandíssima notícia de que pese a Ada Colau, perquè potser és la menys satisfeta amb aquest congrés, Barcelona està consolidadíssima i cada cop més. Aquest any hi ha moltes millores en quant a tema de mobilitat i també en quant a qüestions de seguretat i per molt anys podem tenir aquest congrés. Em comentaven, casualment vaig conèixer una persona que treballa als voltants de la plaça d'Espanya i, bueno, per allà de zona de Gran Via, i que té un comerç allà, i que esperen en candeletes el que són restaurants, el que són bars, quan hi ha fires d'aquest tipus, perquè fan una facturació que no la veuen en la resta de l'any, no? Per tant, genera riquesa i crec que tot això és molt important per una ciutat com Barcelona i per tot el seu entorn. I a més, únicament lamentar que els 4 individus de sempre, doncs ahir, encaputxats, tinguessin a bé cremar pneumàtics enmig de la Gran Via. Però bueno, per desgràcia, gent d'aquesta, doncs se l'ha de patir
i la notícia que deies, Carme, de que 6 empreses santcugatenques hi siguin, és una gran notícia per a la nostra ciutat, no? Perquè realment vol dir que Sant Cugat és una ciutat puntera en aquest sentit. Sis empreses són moltes.
No, 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 són sis que pròpiament en el mobile i crec que són cinc més que estan en la part de les aplicacions.
O sigui que en total són encara 11, millor, vull dir que... no? Vull dir que està molt bé. Home, que com a penseu, ciutat...
Penseu que a Sant Cugat hi ha el concurs d'emprenedoria, el Youth sí. Sant Cugat, que... Bueno, que promociona el talent de joves, el talent relacionat amb les noves tecnologies, amb les aplicacions, amb tot el sector d'internet. I la veritat és que hi ha molt bones idees. Cada vegada, és que ve gent de fora, de la resta de l'Estat, de la resta de Catalunya, que venen i proposen els seus projectes.
I de l'estranger també.
Proposen els seus projectes en la convocatòria del Youth i estan encantats de la vida, de rebre el seguiment, l'assessorament, la formació, tot el que els hi donen. I hem de dir nosaltres que cada edició estem repassant i presentant els projectes per conèixer-los. Hi ha idees realment molt bones, vull dir que són factibles de tot al 100% de transformar allò en una empresa.
I inclús tenim col·legis aquí de Sant Cugat que tenen grups d'alumnes que presenten projectes, que es presenten a concursos d'aquests i amb molt de prestigi, vull dir que és només la tasca que també s'està fent a les escoles en aquesta línia, no? Vull dir que hem d'estar orgullosos del que s'està fent aquí.
Salvant una mica les distàncies, ho dic perquè amb algú ho havíem comentat, una mica la sensació és que Sant Cugat, dic salvant les distàncies, no una mica, bastant, és el petit Silicon Valley.
Estava pensant el mateix, jo.
Home, tenim una part important del talent, diguéssim, del país en aquest sentit, no? I perquè la massa crítica d'empreses que hi ha dedicades a la tecnologia doncs també és important, no?
I com ens està canviant la vida,
I com ens està canviant la vida, perquè ara deies això del Youth.
Del Youth.
Sí, i recordo també fa poc que la Masia Torreblanca, hi vaig anar perquè em va tocar anar-hi per feina, es van fer el lliurament d'uns premis també a apps, aplicacions que facilitaven la vida a les persones amb dificultats, del que sigui, tot tipus de dificultats. I francament també hi havia unes idees i també hi havia gent d'arreu que venia a presentar les seves propostes i hi havia francament idees boníssimes per facilitar la vida a les persones que per algun motiu tenen alguna dificultat, doncs física, psíquica o del nivell que sigui. Vull dir que també està bé que la tecnologia estigui al servei d'ajudar doncs, a les persones que més ho necessiten.
Això el que demostra en general és que en poc temps com ha canviat i com ha evolucionat el món. Vull dir, perquè tu mires 10-15 anys enrere i el que està passant avui en dia és impensable. Vull dir, era impensable i el que veurem, vull dir, perquè...
Sí, encara hi ha coses per venir,
I estic convençut d'això, i vull dir que en poc temps, com la
malament
societat...
Malament rai que no n'hi hagués, sí, perquè voldria dir que ens estanquem malament.
No, i tant.
Pues això, vull dir que en poc temps crec que veurem molt evolucionar tot això.
Sí, el que passa és que també hi ha, no dic involucions, però sí recuperar el Nokia, per exemple.
Sí, mira, l'altre dia sortia que l'altre dia...
O sigui, un telèfon que sigui només telèfon, avui dia és com dir, bueno, tornem a l'època de pedra, no? I hi ha gent que no vol res més, que no, vol un telèfon per fer-lo servir.
Jo mateix amb això sigo molt conservador. Jo sempre he anat a remolc, jo veia tots els meus amics que anaven telèfons molt més evolucionats que el meu, i jo ho veia pues, així com a la distància, no? Però no, però al final t'acabes adaptant. Però vull dir, jo entenc, sobretot, la meva àvia en Pau descansi, vull dir, jo recordo que ella no volia saber res d'això i que jo volia ser un mòbil única i exclusivament, a la meva mare igual, vull dir, i bueno, pues... També s'ha d'haver tecnologia doncs, per aquestes persones que només volen això.
Sí, sí. Molt bé, doncs el Mobile World Congress que continua a la ciutat de Barcelona i recuperant una miqueta part de la introducció, quan feia referència a l'Ada Colau, jo m'imagino que ara mateix no deu veure aquesta cita com ho veia al principi, és a dir, no es veuen les coses de la mateixa manera quan un està fora i té les mans lliures que quan un està formant i
jo
és equip de govern, no?
Ens ho poses fàcil ara, perquè si recuperéssim tot el que la senyora Colau i els, diguéssim, els comuns, per dir-ho així, van arribar a dir en campanya electoral. Perdó, però em costa...
Avui
estic una mica... Sí, perjudicada. Van arribar a dir en campanya electoral de coses que avui estan fent i que ho parlaven, està claríssim, des del desconeixement, i voldria creure que és només des del desconeixement i no des de la mala fe, perquè hi ha coses que s'ha de desconèixer molt per arribar-les a dir com es van dir, no? Però, francament, si recuperem els talls que n'hi ha 50, no?, sobre el mobile, i ara fos sincera, hauria de demanar disculpes i hauria de dir: nois, em vaig equivocar, desconeixia això, quan vaig parlar sense conèixer-ho, i això jo crec que per la ciutat de Barcelona és bo, i no tot el que va arribar a dir. Per això hi ha tantes coses, tantíssimes, des del mateix desnonaments,
mateix,
el turisme, tantes i tantes coses que, en fi, que eren de la casta, perquè era la casta, que ara deu ser la casta, ella, perquè no sé sabia mai què vol dir lo de la casta, però si abans es feia així, igual que s'està fent ara, i era la casta, doncs ara també és la casta. Francament, jo crec que aquí els hi faltava una gran dosi de desconeixement del que parlaven. Quan les coses no se saben i no es coneixen, s'ha de ser prudent, i això ho demostra, i després, si t'has equivocat, també has de saber rectificar, i has de saber dir ara... Pues que parlava sense saber-ho, home.
Bueno, però jo no la disculpo, vull, perquè anava en coalició amb un partit que és Iniciativa per Catalunya, que Iniciativa per Catalunya ha format part de molts governs de la ciutat de Barcelona, i per tant...
Amb això tens raó, Alfredo.
Vull dir, i per tant, les coses que...
Informació
la tenia. Una altra cosa és la demagogia i el populisme que va fer. I les coses que va dir, jo crec que van ser molt irresponsables i van generar moltes alarmes. I per tant, quan ella és nomenada alcaldessa, doncs hi havia una alarma més que fonamentada de poder perdre un congrés d'aquestes característiques, que és una referència mundial. I prova d'això és que quan va per allà, doncs moltes ciutats ja van picar la porta per emportar-se'l, perquè hi havia la sospita fundada per les declaracions d'aquesta senyora i del seu equip línia. I per tant, afortunadament, entre tothom, jo crec que molta gent li va fer veure i que les coses no anaven per aquí i al final va tenir que rectificar, però estic convençut de totes les persones que estaven a la inauguració del Mobile, ella era la que menys contenta estava, perquè bueno, és així aquesta senyora.
Jo diria que ara diríem que
dissimula,
o ha modificat o ha variat una mica la seva
percepció. Tantíssimes coses, perquè és el que diu l'Alfred, això, hi havia una gran dosi de populisme amb tot això. I clar, hi ha moments que la realitat és tossuda i s'imposa, i per molt que tu hagis dit, doncs tu has de menjar amb patates, perquè la realitat no la canvies perquè tu hagis dit.
La de llocs de treball es van posar en perill.
Sí, perquè tenen un gran aparell
propagandístic
que a vegades no deixa conèixer la realitat dels temes. Però amb el tema dels desnonaments, jo tinc la sort d'haver treballat ara durant un any amb la persona que tenia la responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, la tinent d'alcalde de l'àrea social, la Maite Fandos. És una persona que s'ha desviscut pel tema social a Barcelona i va fer moltíssima feina en els 4 anys de l'alcalde Trias. I clar, doncs conec l'obra de govern, perquè doncs, d'haver treballat amb ella, i t'explica i veus que ho viu i ho ha viscut, i veus al costat la demagògia que s'està fent ara. Dius, home, més feina no la fan, t'asseguro que no la fan. Més aparell propagandístic sí el tenen, perquè potser sí que doncs, va faltar explicar-ho més, no? Potser sí que una de les crítiques que la mateixa Maite Fandos avui estic espessa,
Es va encostipat, L'encostipat no em deixa pensar,
No em deixa pensar, no em deixa que les paraules surtin. Doncs ella s'inculpa, diguéssim, no? De dir, ostres, potser no ho vam saber explicar prou bé, perquè no vam fer menys feina de la que està fent ara, ni d'un bon tros. I amb temes socials i de molts aspectes, Des de...
Aquí l'única realitat és que abans que entrés la senyora Colau hi havia desnonaments a Barcelona, i ara que arriba la senyora Colau continua havent desnonaments a Barcelona, vull dir que ja semblava que s'havien d'acabar.
I l'atenció que es feia quan hi havia un desnonament i l'atenció que es fa és exactament el protocol, és exactament el mateix, és que no ha variat ni un bri, l'únic que l'acompanya doncs, tot el tema aquest publicitari. No?
Aquí l'única realitat és que a Barcelona, des que està la senyora Colau, les ocupacions han augmentat, els assentaments irregulars han augmentat, estic parlant de xifres, en el cas de les ocupacions, doncs, que s'han multiplicat per 3 i per 4, dels assentaments quasi un 30% més, vull dir, i ara la gran idea que ha tingut és contractar una agència de viatges per allotjar persones sense sostre, persones que venen, que se'ls desnanona a motels. Vull dir, aquesta és una gran idea que tant de la senyora Colau. Vull dir, però això no és una política.
I que fins ara ho feia el personal municipal, que doncs, segurament té molt de més coneixement, no tinc res en contra absolut amb les agències de viatge, però cada un lo seu, no? Cada un la seva feina, perquè unes persones que han estat desnonades no poden ser tractades com una persona que se'n vol anar de viatge de plaer, diguéssim, o de negocis o del que sigui, no pot ser pas el mateix. Aquelles persones necessiten un acompanyament psicològic, un acompanyament social, un acompanyament de persones expertes que una agència de viatges no tindrà, no la tindrà, no? En fi, això donaria per diversos programes i sobretot amb gent que ho ha conegut molt de prop, amb gent que ha estat a l'Ajuntament, no?
Bé, el que pretenia era fer una reflexió sobre com es veuen les coses de diferent des d'un costat o de l'altre, no? Quan un està...
Que passa que hi ha gent més prudent que pot veure des de l'altre costat diferent i és més prudent i també, que jo són les crítiques que faig en aquest equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, i també quan les has vist que són diferents, has de tenir la noblesa i la valentia de rectificar i dir, nois, doncs em vaig equivocar, el mobile és un gran esdeveniment, deixa, ahir sentia les xifres, són estratosfèriques, dic, no pot ser, perquè en una setmana tants i tants diners, segurament són tants i tants diners que després no són nets, que s'ha de pagar coses i s'ha de netejar més la ciutat i s'han de fer...
Ja, però que hi ha molts sectors que es beneficien.
Però que hi ha molta gent que es beneficia i deien, per exemple, que ara ho comentaves tu, Alfredo, però el gremi de restauració i els altres gremis de
l'hoteler,
deien que seria una setmana que ve després de les vacances de Nadal, diguéssim, i d'un gener que ha sigut molt, molt fluix, perquè habitualment doncs, és un mes molt fluix, i que encares i acabes el primer trimestre, que això t'ajuda moltíssim, no? Deien molts, diferents gent que entrevistaven en un programa que vaig veure. Deien, doncs això, caram tu, una alcaldessa i un equip de govern d'un ajuntament és el que ha de prioritzar, que la seva ciutadania doncs, es pugui guanyar la vida, que generin llocs de treball. Però mira, ara em ve al cap una cosa que llegia ahir i que vaig pensar, no m'ho puc creure, que també va en la mateixa línia. Resulta que on hi havia el Deutsche Bank, als Jardinets de Gràcia, hi havia doncs, una petició de llicència per fer un hotel.
Sí.
Un hotel gran luxe que generava 500 llocs de treball. Arrodonint, perquè ara el número precís, però al voltant de 500. Em sembla que fins i tot sobrepassava alguna cosa. Doncs no s'ha donat la llicència. Es fes molt esperant, ahir venir, com en altres coses, en altres llocs, com pugui ser la Torre Agbar, com puguin ser. No s'ha donat aquesta llicència. Això generava... com deia, aquests llocs de treball. Ara s'ha acabat donant una llicència per fer-hi apartaments de superluxe, que això no generarà ni en fi, és igual, ni un 5% dels llocs de treball que generava.
I és més, t'ampliaré una cosa respecte al que estàs dient.
I això crea bombolla immobiliària perquè aquests apartaments es vendran també amb una xifra esperpèntica. Per tant, imagina't les polítiques que...
I no només això, sinó que hi ha una entitat a Barcelona, concretament al barri de Gràcia, que són els Lluïsos de Gràcia,
que
es beneficiaven d'aquesta operació. Perquè no sé quin part permuta hi havia que una quantitat bastant important de diners anaven als Lluïsos de Gràcia.
Sí, perquè els Lluïsos de Gràcia, i conec aquest tema perquè quan em va tocar portar-lo, bueno, en fi, per un tema de feina, han ampliat, bueno, han refet la seva seu, perquè ara van fer 150 anys, o 100 anys, perdó. Pues,
em sona més al 100,
Sí, perquè és els d'Horta que fan 150, els de Gràcia han fet 100 anys. I és una entitat social, esportiva, és una entitat que aglutina, en fi, moltíssima, moltíssima gent. Han refet les instal·lacions, que tenien unes instal·lacions doncs, que feien molts anys que no s'hi feia res, la part esportiva, en fi, tot. I hi havia un compromís de l'antic govern municipal, de l'època Trias, que arrel d'això hi havia una plusvàlua, uns diners que venien d'aquí, que anaven en benefici d'ells i que això els hi permetia doncs, fer el pavelló de bàsquet, que tenen un equip que juga...
I que el necessiten per jugar, perquè...
I els hi provocava això. I parlant amb l'Oriol, amb el gerent, l'Oriol Hortes, em deia, diu, tenim tot això aturat, perquè no es desencadena? I per tant, ara, de la manera que s'ha desencadenat, tampoc beneficiarà els Lluïsos. O sigui que les polítiques són complexes i hi ha moltes coses que tenen a veure.
I que s'han de valorar.
Parlaves, has anomenat també la Torre Agbar. La Torre Agbar també hi anava un hotel allà que també generaria no sé, una barbaritat de llocs de treball. Bueno, doncs allà, a part, se'n van aglorien perquè surt un dels regidors de l'equip de govern a dir públicament que han fet tot el possible perquè no aconseguissin la llicència. I llavors, per desestiment, la gent s'ha cansat i s'han renunciat a un projecte. O sigui, quan estàs dient que els hi hem posat totes les traves possibles, tu estàs prevaricant.
Jo penso que tenen la política mal enfocada, perquè el bo seria de dir creem aquests llocs de treball, vigilem perquè siguin llocs de treball de qualitat, que les persones que hi vagin a treballar estiguin ben remunerades, que les feines siguin dignes, que no passi això que passa amb les cambreres d'apartaments, que no passin problemàtiques que passen en el sector doncs, de la restauració, de l'hostaleria, que n'hi han. Has de vigilar perquè això no passi, però dir que no a això i en canvi permetre que s'hi facin aquests apartaments que no generaran cap mena d'ocupació, que a més et pugen els preus a Barcelona d'una manera brutal perquè seran apartaments d'alt standing. Home, és justament contradictori amb el que tu dius cada dia, no? Perquè aquestes persones, l'equip aquest, el grup dels comuns, justament diuen el contrari. Però després
avui estem passant revista a l'actuació del govern de Barcelona.
Una cosa perquè,
i això que no hem sigut regidors.
Que no ens tocaria.
I permetem una cosa, perquè vull dir-la.
Digue, i així tanquem, vull dir, que canviem
no,
de tema.
Vull dir, una qüestió que Barcelona, i això tothom no ho pot negar, és capdavantera i referent, que és amb l'organització d'esdeveniments esportius de caire internacional. Arriba aquesta senyora i Barcelona no només ha deixat de presentar candidatures ja, sinó que renuncia a coses que ens podien donar un prestigi com a ciutat, vull dir, en aquest cas a Barcelona, no? I s'han amistat amb el Comitè Olímpic Internacional per a Barcelona, quan va ser candidat, va ser en ciutat olímpica, el Comitè Olímpic Internacional, amb el seu president en aquell moment, Joan Antoni Samaranch, va regalar una escultura a la ciutat de Barcelona. Aquesta escultura ha estat tota la vida des que es va regalar a l'entrada de l'Ajuntament per la plaça Sant Jaume. Pues aquesta escultura li han tret la llegenda que posava que això era un regal de Joan Antoni Samaranch a la ciutat de Barcelona. Això mateix va ofendre de manera bastant important al Comitè Olímpic Internacional. I això, pues, bueno, juntament amb moltes altres coses, pues, fan que el prestigi que durant molts anys aquesta ciutat de Barcelona s'ha llaurat amb governs responsables, ja siguin governs socialistes o governs de Convergència en el darrer mandat, que s'ha fet molta feina molt feta i que s'ha fet tota la ciutat de Barcelona amb un nivell pues, reconegut internacionalment, pues, coses com aquestes fan mal. I volia dir.
Molt bé, doncs ja no, us heu quedat alguna cosa, no? Per un altre dia.
Jo crec que podríem parlar hores i hores d'aquesta senyora.
Has vist que ens has tocat un tema que...
Estan d'acord tots dos, eh?
Esteu al dia, de Barcelona? A veure si esteu...
Home, és la capital del país, malament, Rai, que dues persones que ens dediquem a la vida pública no...
I que jo treballo a l'Ajuntament de Barcelona des de fa molts anys i veig moltes coses allà dintre, no?
Encara ho coneixes més.
Doncs continuem a Sant Cugat, eh? Sí. I ara continuem amb la concessió dels Premis Ciutat de Sant Cugat, 12a edició d'aquests guardons. La gala tindrà lloc dilluns que ve, el dia 6, al Teatre Auditori. I nosaltres a partir d'avui, entre avui i demà, oferirem dos reportatges que hem preparat per donar a conèixer la tasca que fan, qui són aquests finalistes. Són 14. Però el premi extraordinari que habitualment no se sabia, no?
Oi que s'ha filtrat abans d'hora aquest any.
Ha sorgit el premi extraordinari.
Jo la veritat és que estic molt contenta com a exregidora que soc de cultura d'aquest poble i estic contentíssima que reconegui la feina d'en Josep Canals. Trobo que ha sigut un encert. I val a dir que ho dic des de que no sempre he estat d'acord amb en Josep, hem tingut discussions, vaja, eternes, perquè en Josep és una persona que és
és, li agrada la discussió.
És batallador, sí. I una servidora doncs també batalla, no? I hem tingut discussions sempre en positiu i sempre amb ganes de fer, de construir, no mai de destruir. Però crec que és reconegut segurament tots, perquè podríem recordar-ne i són sempre premis que reconeixen una llarga trajectòria i que... Però en aquest cas m'ha fet una especial il·lusió que fos en Josep Canals i, en fi, trobo que és molt, molt, molt encertat, que se'l mereix moltíssim i que m'imagino que amb ell això també li serà doncs, una alenada d'aire fresc.
Jo recordo que un dels primers actes que vaig anar quan vaig ser nomenat regidor cap allà l'any 99 va ser precisament en la inauguració d'una exposició de la seva galeria. I per tant, a mi m'ha fet molta il·lusió, perquè també el conec personalment des de fa molts anys, perquè penso que és una persona que des de ben jove s'ha dedicat a la cultura i jo no ho sabia, però bueno, me'n vaig assabentar de que va començar fent teatre.
Sí, el professor Maragall. Sí.
També que va ser un dels fundadors, i tu et corregiràs si no és veritat, del Festival de Poesia de Sant Cugat.
Sí.
També, vull dir, després la seva vessant també pedagògica.
Fundador, en aquest cas no seria la paraula, però de les persones que està...
Impulsors.
Ho impulsava en la seva condició d'activista, que sempre, no?
Ha sigut professor de belles d'arts plàstiques a l'Escola Viaró també durant molts anys. I òbviament tota la seva vessant com a galerista, vull dir, una persona que amb moltes distincions i en el marc cultural, vull dir...
I reconegut arreu del país, perquè moltes vegades doncs, parlant amb altres galeries de diferents punts de Catalunya, quan els dius que ets de Sant Cugat, home, teniu en Canals allà, vull dir que és una persona que ha estat...
A part una persona que no només, com deies, vull dir, és una persona molt involucrada en la ciutat, que sempre ha donat opinió, crítica o no, i jo recordo, bueno, moltes anècdotes...
Més aviat crítica.
Sí. L'únic que lamento...
Amb tot el carinyo,
Neutre, t'asseguro que no.
No.
L'únic que lamento és que això li hagi arribat en un moment que s'ha vist, bueno, que tanca la galeria, no?
Ha fet un canvi,
però precisament sí. Jo crec que és un bon moment, perquè és un moment de reconeixement d'una etapa llarga, amb aquesta trajectòria, potser abans tampoc no tenia tant sentit, no? Ella ha tancat una etapa en un format de galeria, en tindrà una altra, més des del punt de vista de les noves tecnologies, sí. Que ell s'hi ha anat posant en els darrers anys. Jo crec que és un moment que l'he trobat molt encertat, francament.
Jo m'he alegrat molt i la veritat que quan el vegi pues el felicitaré, pues perquè si ens està escoltant, que no ho sé, pues ja aprofito per felicitar-lo, no?
I el paper que juguen uns guardons d'aquest tipus en ciutats així com Sant Cugat, que no és una gran ciutat, una ciutat de centenars...
Home, ara ja comencem a ser grans, eh?
Sí. Bueno, ja, però en comparació amb altres que tenim al voltant, tampoc.
No, encara no som ni Sabadell ni Terrassa i esperem que no cal que ho siguem tan grans.
No, no cal.
Quina és la importància o quin és el sentit d'uns premis com aquests?
Jo crec que és molt important i que és un encert, aquests premis, eh? I sobretot és un encert també involucrar-hi la ciutat, perquè se'ls senti seus. Creen poble, perquè creen pertinença, no? De dir, ostres, són els premis de la meva ciutat. Des de gent que hi acaba de venir a viure a vegades i que perquè té una altra projecció fora de Sant Cugat, doncs és reconegut, fins a gent doncs, com en Josep Canals o com tantes entitats que han sigut premiades per aquella feina constant i diària des de fa doncs, moltíssims anys. I creen també coneixement d'això, perquè a vegades pot ser que gent que acabi de venir a viure a Sant Cugat no sàpiga qui és en Josep Canals, per exemple, però llegirà que se li dona el premi a la trajectòria i sabrà qui és, no sé, per posar aquest exemple. Jo crec que són molt importants, que fan teixit de ciutat.
Sí, que fan ciutat.
Fan ciutat, sí. Fan que la gent ens coneguem més, que, en fi, jo trobo que si no els tinguéssim ens els hauríem d'inventar.
M'estaves llegint el pensament,
per curiositat, quina edició és ja?
Aquesta la dotzena.
La dotzena, sí.
Aquesta és la dotzena edició.
Perquè pensava que feia més anys encara.
No.
És que, com a premi Ciutat de Sant Cugat, van néixer en aquesta casa.
Sí, sí.
Que eren els Sant Cugatencs de l'any eren dos guardons únicament. Un per entitat i un altre
per persona, era un més personal.
Bueno, un era esportiu, em sembla, acostumava a ser esportiu,
sí,
i l'altre per un altre.
Ara no recordo, sí que sé que eren el Sant Cugatenc de l'any, que a vegades encara s'escapa això,
dos guardons.
Encara dius, en comptes de dir els premis ciutadans, quan dius el Sant Cugatenc.
No, sí. No, no, sí.
Doncs eren els santcugatencs de l'any que s'organitzava quan aquesta casa era Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, sí. Han passat uns anys.
I d'aquí van passar els, a mans de l'Ajuntament, responsabilitat de l'Ajuntament d'organitzar aquests guardons. I, bueno, i Ràdio Sant Cugat, que posteriorment va crear els uns premis relacionats amb els esports, els Premis Esport en Marxa, que encara continua organitzant aquesta casa. Dilluns la gala, les invitacions per assistir a aquesta gala s'han de recollir a l'oficina de turisme. S'hi ha d'anar amb la invitació, o sigui, és gratuïta, però millor passeu per l'oficina.
No, sí. Mira, igual ja vaig ara, sortint d'aquí.
Sí, jo he canviat una cosa per ser-hi, perquè quan vaig saber que era en Josep Canals tenia un altre acte a Barcelona, però vaig pensar que tocava estar aquí fent costat en Josep Canals, i sí, fa il·lusió.
Doncs, a banda dels temes locals, hi ha d'altres de política general catalana. Déu-n'hi-do com estan els jutjats, Estan ocupats. Entre l'OMS, que ja va començar a declarar ahir.
Jo vaig ser a Madrid ahir.
Demà, el cas Palau. A tot això sorgeix el tema del 3%, amb la implicació d'Artur Mas, segons ha declarat un empresari.
A veure, no? Sí, també serà fals com el que
també
implicava.
Estan sortint,
o no.
També van sortint temes. I després es veu que no ha sigut Junqueras, ara no recordaré el nom, un altre membre d'Esquerra Republicana que ha demanat que li ha dit Artur Mas, per les declaracions que va fer amb motiu de la seva implicació amb el 3%, que diu, bueno, doncs això és una manera de dinamitar, continuar assetjant el procés independentista. Des d'Esquerra ja li han dit a Artur Mas que no barregin els temes, que això no té res a veure amb el procés independentista, i sí que ho té amb l'antiga Convergència.
Mira, comencem pel començament, que és el judici que s'està, per mi el més important de tot això és el judici que s'està fent a Francesc Homs a l'audiència. A veure, és esperpèntic. O sigui, jo ahir vaig ser a Madrid, no vaig estar dins a la sala del judici, però sí que el vaig seguir íntegre des de fora. També he de dir que em va sorprendre gratament, i ho dèiem abans a l'inici, la quantitat de gent que hi havia, gent que havia vingut des d'aquí viatjant tota la nit amb autocars. No em podia creure, perquè una cosa és que la gent que estem al Parlament, o la gent que està al Congrés, o la gent que està al Senat, i fóssim, que era part de la nostra obligació, acompanyar un company de... I, per tant, hi havia gent de Junts pel Sí aquí del Parlament, però que gent que vinguda d'arreu, gent de Vall, gent d'Osona, del seu poble, de Taradell, havia vingut un autocar, potser això és més normal, però gent de molts llocs, gent de les comarques lleidatanes, gent de Girona, viatgés tota la nit per arribar i fer suport a l'entrada, no? És lloable. Jo vaig veure tota la intervenció del fiscal i les respostes que feia el Quico Homs, i francament em va semblar un fiscal d'una altra època. Després he sabut que era un fiscal que va ser assessor del PP en el seu moment. Això ja denota que és un judici més polític que no una altra cosa.
A Espanya
com
no hi ha
està?
Judicis polítics.
No, de moment tots els que s'estan fent pel
això,
procés
això és el que us interessa,
són polítics totalment. No, Alfredo, saps que és
a jutjar si no, persones perdona, per incomplir lleis.
Perdona, a veure, l'altre dia a la mesa del Parlament van rebre la seva citació judicial, excepte en Joan Josep Nuet. Has sentit les declaracions que ha fet ell mateix?
No.
Bueno, doncs les hauries de sentir.
Ja l'escoltaré.
Perquè ell mateix diu que no ho entén, i això l'honora, i val a dir que jo des d'aquí, sense tenir res a veure amb la seva manera de pensar, que estem, suposo, molt distanciats, el valoro com a persona, com a noblesa que va tenir de dir, ei, més clar que això, que és un judici polític, perquè l'exculpen amb ell havent votat exactament el mateix que han votat els altres quatre membres de la mesa del Parlament. Si això no és un judici polític, que vingui... Vaja, en fi,
Desconegui, per tant no et puc donar opinió al respecte, però puc donar-te opinió en global.
O sigui, les preguntes del fiscal d'ahir, la manera d'interrogar, És que semblava d'una altra època. Ostres, dius que això vols dir que no hem fet una regressió al passat important? Per tant, escolta, és un judici polític, cada vegada és més clar que és això, que no té res a veure amb el que es vol fer veure, amb el que des del govern espanyol cada vegada hi ha més fiscals que diuen que s'estan sentint pressionats. Doncs escolta'm, si això no és una judicialització de la política, què és? Francament, jo el que no entenc, de veritat no entenc, com les veus demòcrates espanyoles no s'aixequen i no diuen alguna cosa, que només ho veiem des d'aquí, això?
A veure, tornarem a repetir el debat que hem tingut una i altra vegada aquí, que suposo que encara el tindrem a fer.
Però cada vegada hi ha coses noves per afegir, perquè, per exemple, el de la imputació de la mesa del Parlament és de la setmana passada, és de dijous passat, i dius, ostres...
A veure, jo no valoraré si hi havia molta o poca gent allà a Madrid, vull dir, suposo que us ho heu pagat tots a la vostra butxaca.
Només faltaria.
Espero i desitjo.
Només faltaria. I dubtar això ja és, mira, ja és...
He dit espero, dir no dubto.
No sé la...
Espero que sigui així.
T'asseguro que...
Hem començat bé la tertúlia, a veure si
l'acabarem
bé.
Home, perquè això ja és...
Com espero que també els que van anar a la famosa conferència a Brussel·les també s'ho paguessin també de la seva butxaca.
No confonguis ni barregis les coses. Hi ha una acció de govern i una acció individual. La meva acció individual d'acompanyar ahir... No, és que m'ha semblat molt lleig, això, Alfredo. I ara em permetràs que tu ho rebati.
Bueno, doncs m'ho rebati.
Els diputats del Parlament... ens vam pagar de la nostra butxaca, mira, i a més és que t'ho puc demostrar.
No porto
els bitllets d'ahir.
A mi em serveix la teva paraula.
Però si ja està. És que posar en dubte això és com molt lleig, no, bueno, Alfredo?
En tot cas, tinc l'inquietud i pregunta. Vull dir,
és allò de sempre que queda el dubte. No,
però tu ho has contestat.
T'ho contesto i a més t'ho dic, des del primer a l'últim diputat ens vam pagar el tren i a l'hotel.
Me n'alegro que així sigui. I els àpats que vam fer. Ha de ser. En tot cas,
només faltaria.
Jo insisteixo, vull dir, aquí estem en un estat de dret que es regeix per una Constitució i unes lleis que emanen del Congrés dels Diputats o del Parlament o d'on sigui, i s'han de complir, agradin o no agradin. Si no t'agraden, doncs hi ha mecanismes per canviar-los.
Un estat espanyol que no escolta.
A veure, l'estat espanyol, com molts altres...
Quants anys portem intentant canviar alguna cosa i a l'altre costat de la taula tens algú que no vol parlar de res?
Mira, la setmana passada dèiem que... parlàvem de que si s'havien reunit o no s'havien reunit, i jo vaig dir que jo creia que s'havien reunit, que hi havia hagut reunions, que al final es va demostrar que hi havia hagut reunions.
Uh-huh.
Vale? I que en continuen havent-hi, n'estic convençut, no sé ni ell de presidents, però n'hi ha. I s'estan parlant de moltes coses. I vull dir, però el que realment importa a la ciutadania, no, i per molt que ho vulgueu vendre des del vostre punt de vista, és el dia a dia, els serveis a les persones, d'infraestructures, finançament...
Si volem la independència és justament per donar servei a les persones, perquè ja veus com va,
els recursos que ens tornen cap aquí...
Aquí
realment, tu la setmana passada parlaves, que jo em vaig callar i no vaig dir res, parlaves de la Soraya de Santa Maria, que venia aquí a fer, no sé com ho deies... el ridícul.
El paripé.
Jo paripé és el que esteu fent vosaltres. Paripé és un ministre que s'autonomena ministre d'Afers Exteriors, en quasi dos anys que portarà ja de govern només ha aconseguit fer-se una foto amb un ministre de Camboya. Això és fer el paripé. Fer el paripé és vendre un referèndum que sabeu que no porta enlloc i que no es farà i que en tot cas no hi tindrà conseqüències. Esteu portant Catalunya cap a un carrer sense sortida i això causarà molta
Espera,
i deixa'm acabar. Causarà molta frustració. I llavors tindreu que explicar a veure per què heu estat venent durant tots aquests anys. I lamento molt, i ho dic, de que mentre hi hagi dirigents de la CUP, com l'alcaldessa de Berga o com la mateixa Anna Gabriel, socis vostres en el Parlament de Catalunya, que vinguin explicant i dient en veu alta de que la darrera fase del procés serà violenta, que no hagi sortit un sol dirigent de Junts pel Sí o de la Generalitat de Catalunya a desautoritzar aquests personatges. Això és el que jo lamento. I aquí tothom calla. Doncs no, senyors, aquí ens hem de plantar tots.
No sé d'on t'he sentit jo els temes de violència. Em sembla que els he sentit de l'altra banda de l'Ebre. Mira,
precisament, perquè si jo digués una persona... un dirigent del Partit Popular, aquesta persona s'hauria d'exiliar, perquè que evidentment...
Doncs hi ha hagut algun company teu de viatge de l'altre costat de...
Quines són les declaracions, Alfredo? Jo tampoc no...
Doncs busca-les, Anna Gabriel, parlant no fa gaire, fa 15 dies, 3 setmanes, parlant de que la darrera fase del procés serà violenta, home.
Jo crec, ara no t'ho podria dir mateixa alcaldessa de Berga... Però que no va parlar de, de que podrien ser violentes, sinó de que no seria un camí tan fàcil.
Desgraciadament van ser aquestes les declaracions i ningú ha sortit a desautoritzar-la.
És igual, en tot cas són declaracions que han fet elles i que hauran d'explicar elles. No ens toca a nosaltres.
Però el normal és que com a vosaltres, com a partit que està governant a Catalunya ara mateix, algú tindria que sortir a desautoritzar.
T'asseguro que si hagués sigut en el nivell que tu dius, algú hauria dit alguna cosa. Jo no estic al cas, tampoc, de que hagi...
Però això és així. Jo insisteixo, vull dir...
El que sí que et puc respondre és que la seva actitud al Parlament no passa gens per la violència. Són gent sensata i passa, diré més, educada, jo els tinc just a davant, gent educada, molt més educada que alguns companys teus que tinc a l'esquerra, que els hem de cridar l'atenció dia sí dia també, perquè no paren d'increpar quan parla algú que no els hi agrada, cosa que nosaltres no fem. Nosaltres sentim molts disbarats allà que no compartim gens,
suposo que
però
també,
callem.
Suposo que
educats.
També els disbarats poden venir de tots els
sí,
costats.
Sí, però l'actitud...
Perquè sembla que uns tinguin la veritat absoluta i tot el que dieu és maco i preciós.
No, segurament tu jutjaries en sentit contrari, i això t'ho respecto. Però el que és diferent és l'actitud. L'actitud de les persones que estem
penso
de...
que la moderadora, la Carme, ha trobat alguna cosa.
Al costat de l'hemicicle, no? Deixa'm acabar.
Però espera, perquè hauríem de consultar altres mitjans.
Deixa'm acabar. L'actitud, et parlo, l'actitud de les persones no es correspon gens amb això que dius de la violència, perquè són educadíssimes. Altra cosa és que estiguis més o menys d'acord amb el que ells proposen, que jo hi ha moltíssimes coses amb les que no hi estic gens d'acord, jo no me n'amago. Però l'actitud és... vaja, no hi ha res a dir. I et dic, companys teus, i que tu coneixes i saps prou els noms i no seré jo que els digui ara aquí, que cada dos per tres els hi hem de cridar l'atenció perquè, ostres, el comportament no és gens cívic, Per tant, les actituds...
No hi soc i no ho puc valorar-ho.
Bueno, ja t'ho dic jo.
Però estic convençut que paraules fora de lloc venen per tots costats.
Bé, doncs... Mira, qui les hagi dit les haurà de refer i les haurà de... Perquè en tot cas, si per alguna cosa se li diu la revolució dels somriures, és perquè no hi ha ni un bri, ni un bri de violència en aquesta revolució. Al contrari... per molt que diguin, les respostes són les que són.
Ni de paraula tampoc. Jo recordo, ara recordo, crec que va ser un poble de, no sé, va ser Mollerussa, de que uns pares, evidentment tenim poc temps, ho diré molt ràpid, uns pares van demanar escolaritzar la seva filla en llengua castellana i aquests pares tenien un comerç i on se li organitzaven manifestacions davant del comerç, d'Òmnium i tal. Això és veritat, no és violència física, no. És un altre tipus de violència.
Però això, veus, no està ben fet. Jo això no ho aplaudeixo. Perquè la llibertat de cada u és la seva llibertat. No sé, no t'ho sé dir.
Has trobat si l'Anna Gabriel o no?
L'Anna Gabriel surt amb data del 31 de gener, o sigui que ha plogut una miqueta.
I s'ha de contextualitzar les coses, però bueno, és igual, en tot cas...
3 setmanes.
En tot cas,
ja a finals de
febrer. De març.
4 setmanes.
Sí, i... Ho hem trobat a Crònica Global El Español.
Ah, amiga.
Jo ho vaig llegir a
Clar, és que també hauríem de veure altres mitjans,
En notícies.cat.
No, la notícia...
Bueno,
a veure,
també...
el titular en aquest mitjà fa referència a unes declaracions de l'Anna Gabriel, efectivament, que parla de l'etapa final del procés, que diu, i ho posen entre cometes, no serà pacífica.
Ah, això és diferent. Això és diferent, ho veus, Alfredo? Això és diferent, perquè no serà pacífica, pot voler dir que hi hauran discussions, i és clar que hi seran discussions, perquè les coses...
No ens donarà temps, que és igual.
Jo vaig llegir a les notícies...
Però també és el que diem, s'ha de vigilar...
Un digital que dirigeix una persona que es declara independentista, vull dir que no...
Dius, perdona?
El Xavier Rius es declara independentista.
Vaja, doncs no va amb la línia del diari, perquè normalment furga entre un costat i l'altre...
Ja t'asseguro que ell mira-li editorials que ell es declara independentista. Però... En tot cas, estem...
Bé, en tot cas, el tema del 3% no l'hem tocat.
No l'hem tocat, però jo només dic una cosa que l'he dit ja diverses vegades. Que sigui ràpid, que es jutgi ràpid.
Home, s'ha de ser tan ràpid com el cas Palau?
Que no estem... Això, ho trobo que...
Això no té sentit, vull dir, que tants anys
No, és per empastifar-ho tot.
Amb la Gürtel igual,
Que es jutgi ja, que no... que s'ha anat amb una celeritat brutal amb el tema del procés. Doncs això el mateix, perquè si no... l'empastifada es fa gran, tothom
és... Les instruccions per part dels jutjats...
I qui l'hagi fet que la pagui? És que jo sempre dic igual, qui l'hagi fet que la pagui, però no embolica que fa fort, que és el que volen. O sigui, que no em diguin que aquí darrere no hi ha una estratègia que va en contra del procés que viu aquest país. Està claríssim i cada dia hi ha proves més evidents. I això no treu que si hi ha alguna cosa mal feta s'hagi de pagar pel que s'ha fet.
Continuarem parlant. Gràcies als dos i molt bon dia.
Gràcies. Adeu. Gràcies. Adeu. A vosaltres. Adeu.